Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia, preestiuenc. Ambient molt suau a primera hora i càlid al migdia amb un cel una mica entrenyinat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui faré una portada ben curteta i directa, que simplement és: allunyeu els miserables de la política i de la gestió d'aquesta crisi, si us plau. Al govern i a l'oposició, i que el govern espanyol espanyol es demani per què altres països la valoració dels líders durant la pandèmia està pels núvols i, mentrestant, el PSOE s'està ensorrant igual que Podem a les enquestes. I també que es preguntin per què no són capaços d'aconseguir que s'aprovi políticament un estat d'alarma que al principi semblava que tindria el suport de tots els partits. Per què no poden cedir en res? Per què no poden escoltar a l'oposició i a les autonomies? El que s'està vivint aquests dies amb la derogació o no de l'estat d'alarma és una autèntica vergonya política. Pràcticament dos minuts, les 8 i 2 minuts, benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Supermatí parlarem amb l'Associació per al Foment Empresarial i del Comerç i el Turisme de Palamós, és FECOTUR. Parlarem amb el seu president, Antoni Batxiller, perquè ens expliqui com va anar ahir el primer dia en què els comerços podien obrir, però amb cita prèvia. Abans, però, parlem amb l'Agnès Santos. Agnès, bon dia.
Bon dia.
Ahir bars i restaurants i comerços de tot el Baix Empordà van començar a obrir les seves portes durant la fase 0 de la desescalada.
Doncs sí, ahir va entrar en vigor la fase 0 de la desescalada i amb ella també l'obertura de diferents comerços i locals. El recull de sensacions era divers segons el tipus d'establiment i el servei que hi ofereix. També restaurants o bars poden començar a servir menjar per emportar, tot i que el consum al local segueix sent prohibit.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Salut del Baix Empordà avisa que el personal sanitari està molt cansat si ha de resistir un rebrot del coronavirus com el del març.
Anna Rivera, que és la directora assistencial de serveis de salut integrat del Baix Empordà, va explicar ahir al Supermatí que anem bé perquè anem en descens, però és veritat que aquest descens és més lent del que els agradaria que anés. Per tant, si ara o més endavant hi hagués un rebrot, seria molt més difícil de combatre, perquè l'única diferència que hi ha ara a principis de març és el cansament del personal, i per tant ara el personal sanitari no ho podria aguantar igual que ho ha fet fins ara.
De seguida escoltarem un tall de veu sobre aquesta notícia. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
La Bisbal d'Empordà avisa que es poden produir més episodis d'avaries del subministrament d'aigua.
Consideren que, independentment de les condicions meteorològiques adverses, és possible que es reprodueixin avaries com la del passat dimecres perquè la xarxa està afectada i l'acumulació d'aigua al subsòl causa fuites. La situació, segons l'Ajuntament, no es resoldrà fins que acabi la causa judicial amb Sòria.
Sandrín Bosnet, bon dia.
Bon dia.
A Llafranca han començat les obres de remodelació per donar prioritat als vianants.
Les obres han començat al carrer Pere Pasqüet. Concretament, es tracta d'ampliar la vorera de la part dreta perquè els vianants puguin passejar-hi amb més comoditat. Per tant, les zones de càrrega i descàrrega quedaran unificades a la banda esquerra del carrer.
Gerard Descats, bon dia.
Bon dia, Dani.
Sant Feliu de Guíxols ja ha denunciat 207 persones per anar a segones residències.
També s'han fet 29 actuacions en establiments comercials, tancant-los per no respectar el decret d'alarma.
I Sant Feliu de Guíxols reprèn el servei de recollida de voluminosos i poda porta a porta.
Les condicions seguiran sent les mateixes que es feien abans de la quarantena. Només 7 peces o 7 bosses de poda en cada de recollida.
I molt pendents de si tenim novetats sobre la recerca d'una dona de 72 anys que va començar la recerca va començar diumenge. Una dona de 72 anys desapareguda a Cabanyes, a Calonge. La dona té Alzheimer. El grup de recerca s'hi han sumat Mossos, policia local, però també fins a 12 dotacions dels bombers de la Generalitat, entre ells un helicòpter i el grup dels GRAE. Alba Lejide, bon dia.
Bon dia.
En les últimes hores, 59 persones han mort amb Covid-19 en centres hospitalaris catalans, 10 dies seguits amb menys de 100 morts hospitalàries per coronavirus a Catalunya. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.153 persones en hospitals de Catalunya. Mentrestant, a Espanya registra 164 morts per coronavirus el segon dia consecutiu i la xifra de positius baixa fins a 356.
Pel que fa al nombre de curats, hi ha hagut 2.441 altes mèdiques en l'últim dia. D'altra banda, s'han produït 394 noves hospitalitzacions i 21 ingressos a les UCI.
I ara la discussió política que explicàvem a la portada és per intentar buscar la pròrroga de l'estat d'alarma, i el govern espanyol avisa que hi haurà un caos si no s'aprova. Mentrestant, Esquerra ha decidit que votarà en contra de prorrogar l'estat d'alarma. Els republicans reclamen que es tornin les plenes competències a Catalunya per gestionar el desconfinament.
Els republicans han reunit l'executiva aquest dilluns per debatre sobre el sentit del vot a la pròrroga de l'estat d'alarma plantejada per Pedro Sánchez, encara que ja havien avançat que el sentit general de la formació era partidari d'un vot en contra.
És que realment la història política de Pedro Sánchez ha anat a partir d'obstinacions. Decideix que el desconfinament es fa centralitzat, i es fa centralitzat i no hi ha cap altra opció, i no permet el debat. No es permet el debat. I qui no ho segueix, doncs se l'acusa de no seguir o de no pensar en el ciutadà, tot el que diguis, el caos, el que sigui. Però si Pedro Sánchez decideix que es fa de forma centralitzada, es fa de forma centralitzada i no admet cap debat, aquest home. És que és increïble. A més, la consellera de Salut, Alba Vergés, insisteix que el govern espanyol no posarà cap entrebanc a desconfinar per regions sanitàries.
D'altra banda, ha criticat que l'Estat anunciï dates concretes en la desescalada perquè el calendari no té en compte la frustració generada si no es pot complir, com podria passar en algunes regions a Catalunya.
I de fet el govern ja dona per fet que a Barcelona, l'àrea de Barcelona, no es podrà complir aquesta entrada a la fase 1 aquest dilluns vinent. Per això demanen fer-ho per regions sanitàries, i així comarques de l'interior sí que poden començar ja a la següent fase de la desescalada. Veurem aquí què passa. A la demarcació de Girona, que recordem ahir ja en parlàvem amb l'Anna Rivera, tota la demarcació de Girona forma una mateixa regió sanitària, per tant no hi hauria diferències entre, per exemple, la ciutat de Barcelona i Jafra, per dir un poble. Parlem del temps. Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Quin temps ens espera per les pròximes hores?
Doncs continuem parlant d'un temps marcat per aquest ambient càlid. Ahir, si fem un petit repàs, vam observar com a la capital del Baix Empordà es van superar els 28 graus de màxima, també a la Tallada d'Empordà superant els 28 graus, i una mica més suaus a la costa, amb 25 graus a Castell d'Aro, 23 graus, 24 a Palafrugell i 26 graus a Torroella de Montgrí. Temperatures que a hores d'ara ja són molt suaus. De fet, tenim 17 graus a Platja d'Aro, 15 a la Bisbal, 15 a la Tallada d'Empordà o 17 a Palafrugell, i que continuaran amb aquesta tendència de temperatures altes avui i demà. Ambient avui amb un cel una mica més entrenyinat, aniran creuant intervals de núvols, igualment hi haurà sol però una mica esmorteït, i temperatures màximes que poder per aquests intervals de núvols queden un pèl més baixes, tot i així ambient més propi del juny que no del maig. Demà, com dèiem, es manté aquestes temperatures més altes del normal, i de cares a dijous, divendres, comencen a normalitzar-se.
Molt bé, d'acord, perfecte, Albert. Fins ara.
Fins ara.
La cantant Cher ha anunciat que aquest divendres estrenarà una versió en castellà del Chiquití dels ABBA per causes benèfiques. Serà la primera vegada que l'artista canti en castellà. Suposo que públicament, potser privadament ja ho ha fet alguna vegada, i sobretot si ha hagut de gravar aquest disc, doncs algun assaig ha hagut de fer. El seu últim disc era de versions dels ABBA i va arribar després de participar en la pel·lícula Mamma Mia. Avui la cançó del dia és la versió original del Chiquitita. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. Minut i tornarem a ser aquí al Supermatí de Ràdio Capital amb Antoni Batxiller, el president de FECOTUR de Palamós.
Les principals notícies del Baix Empordà, al Minut, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
En temps de confinament, el petit comerç obre perquè tu puguis accedir als béns de primera necessitat. Però quan tot això acabi, el petit comerç et necessitarà a tu. Avui, ells obren perquè tu et puguis tancar. Demà, et necessitaran per poder seguir obrint. Recorda-ho. Ràdio Capital, amb el comerç de proximitat de l'Empordà. Consulta els comerços que són oberts en temps de confinament a radiocapital.cat.
Poc més d'un minut per arribar a un quart de nou del matí. Ahir vam viure l'inici d'una nova etapa en la desescalada, en el desconfinament. La part de la fase 0 que permetia que bars, restaurants i comerços del Baix Empordà comencessin a obrir les seves portes. Amb l'Agnès Santos hem fet una radiografia de com va anar el dia.
Ahir va entrar en vigor la fase 0 de la desescalada i amb ella també l'obertura d'aquests diferents comerços i locals. El recull de sensacions era molt divers segons el tipus d'establiment i el servei que hi ofereix. També alguns restaurants o bars poden començar a servir menjar per emportar, tot i que el consum al local segueix sent prohibit. Les sensacions són del tot esperançadores entre els comerciants i hostalers, però també difícils en un moment en què s'han de prendre noves mesures i preval la incertesa i la por. A Torroella de Montgrí, la Montse de la perruqueria Moviment obria les portes atenint-se les mesures de seguretat per atendre uns quants clients.
He posat la fregona amb lleixiu i sabó i la gent com entra, doncs mira, se neteja els peus, s'aixuga amb l'altra tovallola, els hi faig que s'arruixin les mans, després s'aixuguen, es treuen els guants perquè de la tovi es tornen a posar el producte a les mans i mira, i mascareta, que és la que hi hagi de comprar.
La perruqueria, habitualment oberta de dimarts a dissabte, ahir també obria per provar sort. Ara l'horari d'atenció va en funció de la demanda dels clients. Al seu establiment, a mig matí havien passat 3 persones. La Montse indicava que no notava gaire demanda perquè la gent encara té por de sortir de casa i de moment ha hagut d'obrir ella sola. Però tot i això opinava que amb la perruqueria tancada encara té menys possibilitats de sortir-se'n.
La gent té por, no veus que també hi ha franja horària aquesta, que la gent que tenen els pares grans no els deixen sortir. Normalment la perruqueria que tira endavant és perquè té gent gran, m'entens que vull dir? Que són aquelles senyores que es van posar guapes cada setmana. Clar, això no ho tens. I clar, i quedar-te tancada, és que tancar no fa res. I obrir, mira... Tens alguna possibilitat.
I altres comerços com ho han gestionat?
Doncs també decidí obrir el centre de fisioteràpia i osteopatia fisiolístic de Palamós, però porta tancada per preparar bé les instal·lacions i a partir d'avui els pacients, que ja estaven acostumats a treballar amb citra prèvia, però ara més hauran de portar la seva mascareta i els seus guants.
Avui he acabat de rebre el material ètic que em faltava, unes bates d'aquestes impermeables... M'ha tranquil·lat per al mostrador, tot això, acabant de desinfectar pues, àrees que em faltaven i bueno, pues, esperant ja demà poder reobrir amb res, 3 pacients, si arriba. Perquè clar, també la gent a poc li costa anar-se acostumant i confiar. I al mateix temps, pues, bueno, tot el gasto que hem tingut que fer de compra de material, tot l'equip EPI, perquè nosaltres al ser salut, molta proximitat al pacient i tot això doncs ens comporta, bueno, hem de comprar doncs, totes les bates impermeables, mascarilles, pantalles, els guants, fundes o films per posar les camilles, desinfectar entre pacient i pacient.
I a la Bisbal d'Empordà, la botiga de moda Jordina, Moda i Complement, ja està oberta als clients que tinguin cita prèvia al llarg d'aquesta setmana, amb una o dues clientes al dia, però apuntaven que han rebut forces trucades de gent que ja té ganes de personar-s'hi. Aquí també s'han hagut d'adaptar les mesures estrictes de seguretat i l'horari d'obertura s'ha ajustat segons les visites dels clients.
Tenim unes vaporetes que el que fem és la persona que s'ho prova, una vegada està provat, si no es queda aquell article, el passem per la vaporeta i està 2 hores. Llavors, el que es prova, donem garantia total de que no s'ho ha provat ningú. Si algú s'ho prova, ja dic, fem això, les dues amb la vaporeta, la passem i durant 2 hores no pot tocar ningú. Llavors, tot el que són les superfícies, el terra, desinfectem 2 vegades al dia amb aigua i lleixiu, portem mascareta i guants, tenim el gel hidroalcohòlic, tenim guants per les clientes que quan vinguin se'n posin un altre o agafin el gel hidroalcohòlic i el tema és aquest, eh? I ho tenim tot ben ventilat.
I també molt important, Agnès, què és el que van fer bars o restaurants?
A Palafrugell, el bar Juanan va començar ahir a preparar menjar per emportar perquè els clients el puguin recollir al local de 7 a 10 i mitja del vespre i amb tota la carta disponible, menys les amanides i les carns.
A casa no. Com que ha sortit la normativa que ja poden venir els clients a buscar-ho aquí al local, doncs ja per això hem obert així, perquè si no necessitava més personal i bueno, la cosa no està com per tenir... Molt més personal. Llavors, bueno, fem... ens han de trucar per fer comanda i ja està. Tenim la clova i el marisc que s'ha de fer en un dia d'antelació a la reserva.
Els clients encara no poden entrar al local, per això les mesures que han pres de moment en aquest restaurant no són molt notables, però sí que es preparen per la propera fase.
Avui al Supermatí parlem amb Antoni Batxiller, que és el president de FECOTUR a Palamós. Senyor Batxiller, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Nosaltres en aquest reportatge hem seleccionat uns quants comerços, que alguns ens deien que sí, que començaven a obrir, alguns altres que no. A Palamós, quin va ser l'ambient general? Van obrir comerços, bars i restaurants?
Bé, encara no tenim unes dades del tot certes. El que sí que ens arriba és que el comerç a l'estat espanyol, el 80% del comerç no ha obert. També ens arriben altres dades del 50% de les peluqueries tampoc han obert, o que el 50% sí ha obert. Per quin eren els números en el nostre municipi? En aquest sentit, veiem que hi ha una clara evidència de que els comerços i les empreses vivim de la demanda, no? Si no tenim demanda, evidentment no ens surt a compte obrir. I el negoci, evidentment, no té sentit.
Clar, fins quan no hi haurà demanda? Què és el que ha de passar perquè hi hagi demanda?
A la nostra zona hi ha dos factors claus. Un d'ells és que nosaltres, els nostres negocis, estan concebuts no única i exclusivament per viure de la gent del poble, perquè al final tenim una població molt menor de la que tenim normalment els caps de setmana i la que també es dona en la circumstància durant la temporada, no? I ara podríem dir que en circumstàncies normals estaríem a una pretemporada, a partir de Setmana Santa nosaltres entenem que els negocis estan preparats per atendre la demanda que ens ve de la gent, sobretot de segona residència, que és la gent de Barcelona, i aquesta circumstància, evidentment, ha quedat aturada totalment. I això, els nostres negocis ho reben com un impacte directe, no? I després l'altre és el turisme, bàsicament el turisme internacional, que tampoc ens visita. Ara tindríem una època que tindríem molta gent de països, sobretot de França, els francesos, que ens visiten i que ara no els tenim. Evidentment, doncs això també ho notem com a demanda. I després hi ha una demanda que, lògicament, ara és la que tindrem de viure amb major intensitat, i la nostra pròpia economia circular que generem en el propi municipi. I aquest és un factor clau, però aquest dona el que dona. I els nostres negocis no estan dimensionats per únicament i exclusivament atendre a la demanda que es pugui produir de l'economia circular pròpia dels nostres ciutadans.
Clar, clar, aquest és el problema, que ja està sobredimensionat per la demanda que pugui haver a partir d'ara. Però clar, també això provoca que si la gent en algun moment vol sortir de casa a comprar, tampoc no trobarà les botigues obertes.
Sí, nosaltres creiem que això seran les fases, més enllà de les que s'hagin pogut proposar des del govern, hi haurà una fase interna, personal, primer empresarial i després la pròpia del consumidor, que en general la gent ha de treure's la por. Lògicament això es tracta d'una crisi sanitària, però després hi ha una crisi de confiança. La gent ha de tornar a consolidar la seva confiança per tal de tornar a estar al carrer, de poder tindre aquesta seguretat de poder anar als comerços a comprar i tindre després la necessitat de comprar. Si no compres, si no tens aquesta necessitat. Tu no compres alguna cosa que realment no tens aquesta necessitat. Hem estat confinats durant 50 dies a casa i ara aquestes necessitats s'han d'anar produint. No és allò d'obrir i tornar a tindre la necessitat de comprar certes coses, sinó que això s'anirà produint a mesura que vagin passant els dies i que ens anem adaptant a aquesta nova normalitat, no? I això és fonamental per tornar a consumir.
Pel que fa a mesures de seguretat, és a dir, clar, ara ja em deia, no, la previsió no és clara de quan podrem tornar a obrir, però sí que quan s'hagi de tornar a obrir caldrà aplicar unes certes mesures de seguretat. Què s'està fent des dels comerços de Palamós perquè la gent tingui aquesta sensació de seguretat, que és segur anar a comprar?
Bé, tot va molt ràpid i el que està fent l'empresari, com sempre, perquè al final jo crec que l'empresari som sers que ens anem adaptant, la nostra essència, el nostre ADN i la nostra genètica és l'adaptabilitat constant, però ara requereix d'un esforç sublim, no? En aquest sentit, el que estem fent és autoformant-nos, veient quines són les necessitats o quins són els gadgets que realment el client el fa sentir segur, com dèiem, crear aquest entorn de seguretat que el client faci que realment quan vulgui consumir es senti segur, i en l'àmbit, en aquest sentit, el que estem fent és intentar posar totes les mesures que siguin necessàries per tal que el client, no? I ara ho escoltàvem, no? El tema de gels, el tema de mascaretes, el tema de guants, en alguns casos, segons la circumstància de cada negoci és, en particular, doncs, també s'estan utilitzant algun tipus de mampares, etcètera. Però intentant, sobretot, buscar aquesta seguretat. Si realment detectem, i això possiblement passi quan s'estabilitzi més la crisi sanitària o que no hi hagin tants infectats, aquests elements fan crear cert alarmisme. Nosaltres som dels que recomanem de que fugir de certs elements que creïn aquest alarmisme o que creïn inseguretat pròpiament dita.
I en aquest sentit,
ojalà que puguem trobar l'estabilitat l'estabilitat que ens permeti que els comerciants i restauradors no tinguem d'utilitzar aquests elements, evidentment. Aquest és l'objectiu, no? I que el client no se senti extremadament protegit i susceptible que està en un comerç que no pot ni moure's, no? Al final, nosaltres vivim de crear experiències, no? I quan tenim tots aquests elements que fan que la proximitat entre l'empresari, el comerciant i el nostre client es faci molt, molt, molt distant, perdem la nostra força. El nostre engagement és que tinguem aquest tacte personalitzat de mirar els ulls, de poder tocar prendes, de poder moure't amb certa alegria i llibertat per dins de les nostres botigues o dins dels nostres restaurants i bars. I en aquest sentit ens preocupa enormement no poder fer-ho, no? I perquè si no perdem aquest valor afegit que ens genera aquestes sensacions, no? Quan tu estàs consumint, no? Aquest momentum, no? I en aquest sentit, quan sigui evident que nosaltres puguem tindre els elements suficients per dir que la pandèmia està controlada i el client ha agafat aquesta seguretat, aquesta certesa, aquesta seguretat de poder moure's amb aquesta calma, crec que tenim de retornar a la normalitat.
Clar, el problema és a veure això quan passa. Perquè això, la previsió que fan des de els polítics i experts sanitaris és que això en un futur proper no acabi passant encara.
Les dades són les que ens marquin, no? També et deia que fa 15 dies nosaltres ho veiem molt negre. Va sortir de la xistera la desescalada, creiem, molt accelerada, però aquesta és l'opinió i la sensació que ens ha donat, en el sentit de que quasi no estàvem ni preparats per poder obrir els nostres negocis en el mes de maig, tothom parlava del mes de juny, tothom parlava del mes de juliol, fins i tot a l'agost, o fins i tot ja no fer la temporada. I en aquest sentit ens ha vingut de cop i volta perquè hi ha hagut una disminució de les dades i un control de les dades a curt plaç molt més ràpid del que ens pensàvem i res està escrit. Vull dir, ens podem trobar moltíssims escenaris. El millor d'ells seria, lògicament, la vacuna i el control del Covid, no? Però que ens hi podem trobar. Però, lògicament, entenem que el que el client ens reclama és tornar a ser els que érem. I la gent vol retornar a sentir i el que els hi proporcionàvem com a experiència, tornar-la a sentir. I fins que això no passi, serà molt complicat que el client ens reconeixi com a negoci interessant per ells.
I en aquest sentit, nosaltres sou una mica més optimistes que fa dues setmanes?
És que no pot ser d'una altra manera. Nosaltres hem de ser optimistes. Si nosaltres no som optimistes, al final no donarem això que Dec comentava de dir que no farem que la nova normalitat amb la confiança que això genera el client ens ho reconeixi i se senti a gust. Nosaltres som els primers que hem de ser realistes. La situació és increïblement complicada perquè mai havíem viscut una pandèmia d'aquestes característiques, però si nosaltres no som optimistes i no donem aquesta imatge de seguretat, el que està davant, que és el nostre client, serà impossible. Però hi ha un objectiu desitjat. Vull dir que això és evident que sempre serem optimistes. Si no, no ens dedicaríem a el que ens dediquem.
Clar, clar. I després, pel que fa a bars i restaurants, a partir de la setmana que ve, si canviéssim de fase, passéssim a la fase 1, els bars i restaurants podrien obrir i servir a les terrasses. Els nostres establiments estan preparats per fer això i tenen la capacitat, els hi surt a compte obrir per servir a un 50% de l'espai de terrasses?
Renunciar al 50% no surt a compte a ningú negoci. Tenim en compte nosaltres, quan un empresari fa un negoci, sempre pensa en el 100% o fins i tot amb el 150%. Mai pensa en la reducció, perquè no està concebut d'aquesta manera. En aquest sentit, tot el que sigui una disminució fa que no sigui viable el negoci. O és molt complicat la seva viabilitat del negoci. Si a sobre hi sumes de que no podem utilitzar la part interior, i a més això, cada negoci té la seva casuística, eh? No és el mateix un negoci que tingui un aforament molt important en el seu interior o un aforament molt important en el seu exterior. El que sí que s'ha vist clarament és que el govern ha tingut de solucionar o d'ampliar, diguem, ampliar l'aforament al 50%, perquè partíem d'una base que era del 30%, perquè hem vist que això sobre la taula no s'aguantava per enlloc. Tot i així, és molt complicat. És molt complicat, perquè el 50% únicament de la terrassa és molt complicat que sigui viable el negoci. Tant és així que ja dins de l'associació i del gremi veiem que moltíssims restauradors es plantegen obrir la següent fase o fins i tot en el mes de juny, quan realment puguem utilitzar la totalitat del nostre establiment, tot i estar capats al 50%, però sí utilitzar la totalitat de l'establiment tant a l'interior com a la terrassa.
Clar, té certa lògica. Tot això es podria haver gestionat des del punt de vista sanitari. Anirem a les conseqüències econòmiques. Des del punt de vista sanitari, creieu que s'hauria pogut gestionar d'alguna altra manera?
La pregunta sempre sí, no? Però el que passa que també es podria haver gestionat molt pitjor. Vull dir, en aquest sentit, quan estàs parlant o estàs plantejant que la situació és extraordinària, sempre es poden fer les coses millor. A més de tot el passat, com es diu, és molt fàcil de criticar, i crec que aquest exercici s'ha de fer per millorar, que si en un futur ens torna a passar puguem estar preparats. No? Crec que estàvem en una àrea de confort molt acostumats a estar en una àrea de confort que mai ens haguéssim pogut plantejar que aquestes coses poguessin passar en un món actual, i hem rebut una estocada forta de dir, ei, això pot passar, i el món es mou, i els virus es mouen, i els canvis climàtics existeixen, i passen aquestes coses, i l'humà tenim de saber-nos adaptar en aquestes circumstàncies. I ara tocarà fer reflexions al respecte, i no saber de que quan passen aquestes coses tenim de tindre mecanismes per tal de ser més àgils, més ràpids, per poder atendre qualsevol circumstància d'aquesta índole.
Clar. Després, quants comerços, no sé si teniu recomptat, quants comerços, bars, restaurants de Palamós no podran obrir? L'altre dia a Begur ens deien que la xifra podria ser entre el 25 i el 30%. Quants no podran remuntar aquesta crisi?
Això és complicat de saber ara a curt plaç, i més quan ens ha agafat en un moment de pretemporada. No ens ha agafat al mig de la temporada, que nosaltres teníem comerços la totalitat oberts i de cop i volta tancats. Nosaltres ja partim d'una base de que a la zona on vivim, que és la Costa Brava, molts comerços estem obligats a obrir i tancar constantment, perquè molts d'ells o sols obren 6 mesos l'any, o molts obren 3 mesos l'any, fins i tot, perquè la temporada s'ha anat escurçant enormement. I estem molt acostumats a veure comerços que obren, tanquen, comerços que fins i tot en temporades molt bones no funcionen i canvien de mans. Vull dir, en aquest sentit estem en una zona molt canviant, no? I ara la pandèmia ens obligarà a que segueixi siguin així. Crec que si alguna zona se'n poden sortir més que una altra, és la nostra. Zones estacionals, zones amb una gran capacitat de canviar constantment de tratge, perquè som així, perquè estem fets d'aquesta manera. Nosaltres ens adaptem constantment a cada temporada. Una temporada pot ser bon temps, mal temps, una temporada pot ser molt bona, a vegades hi ha temporades que el turisme ens acompanya, hi ha temporades que no. Tenim una gran capacitat d'adaptabilitat. La Costa Brava, històricament, ha sigut una zona de que l'empresari té de tindre una cintura increïble. I en aquest sentit estic convençudíssim que en aquesta zona ens en sortirà amb molta més facilitat que altres zones. Això n'estic absolutament convençut. Quina serà la taxa final de temporada? Aquesta la tindrem d'analitzar en el moment que es produeixi. Però que el nostre empresari té una capacitat de resistència i una capacitat d'adaptació vers altres municipis o vers altres zones, també n'estic convençut.
És una visió bastant optimista i té certa lògica. Però clar, després, clar, també implicarà que hi haurà molta gent, per exemple, pel que fa als ERTEs, suposo que la immensa majoria dels empresaris han hagut de presentar ERTEs, que tampoc no se sap quan es podran aixecar.
Sí, insisteixo en la importància de l'optimisme, perquè crec que no hi ha altre medicament o altra fórmula per tal d'en sortir-nos d'aquesta crisi. Hi ha un article molt interessant que es va publicar al diario.es, que és el fin de ciclo del turismo barato y de masas. hem d'entendre que a part de la pandèmia estàvem en un final de cicle. Nosaltres no teníem creixements i teníem grans problemes per trobar, per lluitar sobre grans fenòmens que ens atacaven, com era la globalització, com era el tema d'Amazon pel petit comerç, o fins i tot per la saturació del mercat en molts aspectes en el camp de la restauració, o fins i tot el límit que ens havia generat tot el tema del booking per al tema dels hotels, no? De preus barats, amb unes competències increïbles i ferotges, i que crec que ha de servir de precedent, i això no ens hem d'oblidar, que veníem d'un model absolutament esgotat, que a l'empresari no ens permetia evolucionar, ni créixer, ni subsistir en molts dels casos. I això no ho hem d'oblidar. En aquest sentit, aquest optimisme ve generat perquè crec que ara és una ruptura absoluta del model actual i que ens venen un gran moment de grans oportunitats. Evidentment, a un cost elevat que s'ha estat produït per la pandèmia, que és possiblement en molts casos fer resets. I això fa molt de mal. Val més tenir alguna cosa que no tenir res. Però el no tenir res servirà possiblement per tenir alguna cosa més. I això és el que tenim de visualitzar. És a dir, totes les mesures que tinguem governamentals que ens protegeixin durant aquest procés, ja en siguin a la protecció dels ERTEs, ja sigui, com hem demanat nosaltres, les taxes d'ocupacions de via pública, les bonificacions del 100% durant el 2020, que això és una ajuda directa, i que hem demanat ja a l'Ajuntament de Palamós i també en altres municipis que hem recomanat que sigui així. També un e-commerce català, ara en aquests moments molt important, que tenim com un moment òptim per tal d'evolucionar els aspectes i que tenim, a més, els arguments per poder argumentar cap al client, tenim de tindre un e-commerce català, que ens estem associant tot el teixit associatiu a nivell català. Són més de 80 associacions que estem interessades i que formem part d'una plataforma per tal de crear aquest e-commerce català, aquesta aplicació que ens permeti comprar productes de proximitat, productes locals, productes fets aquí, fets a casa, que no van d'un avió a un altre avió, a un vaixell que va des de l'altra punta del món. Jo sempre dic que estem comprant les piles a Xina. Vull dir, en aquest sentit crec que tenim és un moment històric per fer una reflexió general del que estem fent. Vull dir, en aquest sentit, crec que els empresaris, més enllà de plantejar que estem en una situació de crisi i que estem en una situació que ens costarà sortir-nos, hi ha una gran situació d'oportunitats que no s'havia pogut generar en cap altre àmbit si no fos gràcies a aquesta pandèmia. I dic gràcies amb la boca petita, perquè lògicament quan passen coses d'aquestes característiques és molt greu, però n'hem de saber treure per almenys alguna cosa de profit. No ens podem estar lamentant únic i exclusivament dels efectes negatius del que ens ha generat la pandèmia, sinó hem de pensar que gràcies a aquesta circumstància també hi ha efectes positius. I els empresaris, la gent de producció que produïm, tenim de ser conscients de, per lo menys, poder extreure el màxim profit d'una situació tan desastrosa i tan lamentable i que està fent tant de mal a la nostra societat. Crec que és la nostra obligació, com a personatges que fem que la societat funcioni, de portar aquest granet de sorra, que és la nostra vocació.
Molt interessant. Toni Batxiller, president de FECOTUR a Palamós, en seguirem parlant perquè serà el tema de conversa durant els pròxims mesos. Que vagi molt bé, molta sort i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Seguim repassant notícies d'aquest dimarts 5 de maig aquí al Baix Empordà. Notícia que ens acaba d'arribar aquí a la redacció de Ràdio Capital. L'informe, ara que parlàvem amb en Toni Batxiller, doncs mira, ho podrien haver enviat des de l'Ajuntament de Palamós, podrien haver enviat 5 minuts abans i li podríem haver preguntat. Perquè ara mateix acaba d'informar l'Ajuntament de Palamós que mantenen la festa major del 2020 amb un programa adaptat a les mesures de seguretat per la Covid-19. Estem llegint directament del comunicat, però això és prou interessant i afecta molta gent. Des de l'àrea de cultura s'està treballant en una proposta d'actes que permetin realitzar esdeveniments culturals, lúdics i festius amb un aforament limitat i garantint totes les mesures de seguretat. La major part d'aquests actes es programaran en espais d'aire lliure, en recintes del municipi on es pugui delimitar el seu perímetre i on l'accés amb entrada gratuïta mitjançant la qual es pugui fer el control d'aforament. Es descarta, això sí, els balls i les activitats multitudinàries com les barraques. Això sí, no es faran les barraques. I l'àrea de joventut ja treballa en l'organització d'activitats de festa major d'interès juvenil, ja sigui en format digital o també presencial. De fet, doncs això, Palamós, que no renuncia a aquesta festa major, que tindrà lloc del 23 al 26 de juny. Encara sense tenir clar si s'haurà acabat tot el procés de desescalada, si aquí a casa nostra estarem en una nova normalitat, i el més important, si ho estaran a Barcelona i altres països que, com ara parlàvem amb Antoni Batxiller, són una part importantíssima, la majoria dels clients dels comerços de casa nostra. Per tant, pregó, concerts, espectacles infantils o de circ serien algunes de les activitats, de les propostes que en aquests moments s'estarien estudiant per poder incloure la programació festiva i que es programarien principalment en espais d'aire lliure, segons acaba d'informar l'Ajuntament de Palamós. Mentrestant, des del punt de vista sanitari, des del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, la directora assistencial, Anna Rivera, avisa que el personal sanitari està molt cansat i que si hi hagués un rebrot com el del març, no podrien aguantar-lo de la mateixa manera que ho van fer llavors.
Exacte. Va explicar que de moment la situació va més o menys bé, en el sentit que va en descens, però que és veritat que va més lent aquest descens del que els agradaria que anés. I per això també, si ara mateix hi hagués un rebrot ara o a les properes setmanes, no es podria afrontar de la mateixa manera que es va fer al març, perquè el personal està molt cansat.
Nosaltres ja fa dies que avisem, ojo, que tenim a la gent cansada, que fa molts dies que dura això, que la gent descansa poc, perquè mentalment, o sigui, sí que van cap a casa i descansen les hores que han de descansar, però mentalment és un tema que costa desenganxar-se de l'hospital quan no hi ets. Llavors, ja fa dies que usem el CatSalut, que el desconfinament s'ha de fer amb molta precaució i sembla que s'està fent bé perquè no hem notat cap rebrot, perquè la gent està molt cansada i no aguantaríem una embestida com la de mitjans de març.
En plena fase zero de desescalada, Rivera creu que a tots ens ha tocat de més o més a prop, de més o menys a prop, i per tant estem més o menys conscienciats, però tot i així pot semblar que a vegades no ho siguem.
Jo crec que la gent és conscient de que les coses des de... O sigui, que hi ha un abans i un després del coronavirus, que ens comportarem diferent, que ens relacionarem diferent i que, bueno, prendrem algunes precaucions més que segurament no preníem abans.
Rivera també va explicar que tota la demarcació de Girona i, per tant, tota la província són una mateixa zona sanitària. Per tant, tal com ho estan organitzant ara, a Girona no els hi afectaria.
I clar, Eugènia, aquest diumenge va ser el primer dia que no es va detectar cap cas de positiu aquí al Baix Empordà, també ens ho deia ahir l'Anna Rivera.
Exacte, però això no vol dir que realment sigui així.
Això no vol dir que no hi hagi ningú al Baix Empordà que s'hagi infectat de coronavirus, que ja hem dit moltes vegades, que no hem... La gent que està a casa, que es troba regular, que no es troba massa bé, com un encostipat, pot ser que tingui coronavirus i no l'estem diagnosticant.
Això també té relació amb el fet que ara hi ha testos disponibles. És a dir, ara no és que es pugui fer de manera massiva a tota la població, però sí que les poden fer a les persones que apunten a un possible nou cas de Covid-19. Com sempre, podeu recuperar l'entrevista sencera al web de radiocapital.cat.
La Bisbal d'Empordà, l'Ajuntament, avisa que es poden repetir episodis d'avaries del subministrament d'aigua. És a dir, que ens podem tornar a quedar sense aigua, com ahir al matí durant unes quantes hores. No, uns quants minuts en aquest cas, però ja dimecres passat sí que va ser durant bastantes hores. A més, detallen que no necessàriament calen unes condicions meteorològiques adverses perquè es talli l'aigua.
El consistori explica a Ràdio Capital que la situació del subsol fa que hi hagi avaries per l'acumulació d'aigua. El darrer episodi va registrar-se el passat dimecres i el municipi va estar sense aigua aproximadament 10 hores. La xarxa de distribució, que supera els 50 anys, està afectada. L'alcalde Enric Marquès detalla que fan falta inversions per reparar els danys causats, com per exemple els que va patir una de les canonades el dimecres. El contracte amb Sorea inclou únicament el servei de subministrament. Un document de renovació de l'acord datat al 2010 ho contemplava, però va declarar-se nul. Aquest tema, recordem, ha arribat als jutjats. Des de l'Ajuntament afirmen que primer s'ha de resoldre la situació judicial sobre el contracte amb Sorea. A partir d'aquí, l'alcalde diu que vol parlar amb tots els partits representats al plenari per analitzar quin tipus de servei municipalitzat o d'altres tipus s'oferirà de l'aigua.
La policia local de Sant Feliu de Guíxols ja ha denunciat 207 persones per venir a la seva segona residència del municipi des que va començar l'estat d'alarma. Són les últimes dades que ha donat el govern municipal.
Efectivament, i a més, també s'han fet 29 actuacions en establiments comercials que s'han tancat per no respectar el decret d'alarma. Aquestes denúncies han augmentat respecte a la setmana passada un 26%. A més, fins aquest dilluns s'han denunciat a gairebé 485 persones per no respectar el confinament decretat. Així ho ha explicat Ernesto Arzumendi, el regidor de Seguretat a Ràdio Sant Feliu de Guíxols.
S'han denunciat a 483 persones per no respectar les condicions del confinament decretat. A diferència de la setmana passada, aquestes denúncies s'han incrementat en un 7%, i la causa més important d'aquest increment han estat les 207 denúncies a persones de segones residències.
Aquestes dades s'han donat a conèixer després del primer cap de setmana que s'ha pogut sortir a fer esport i passejar des de l'inici de la quarantena.
I encara Sant Feliu amb en Gerard Escaig. L'Ajuntament torna a recollir des d'aquesta setmana voluminosos i poda porta a porta.
Es fa amb les mateixes condicions que abans, que són com a màxim 7 peces de voluminosos o 7 bosses de poda en cada recollida. L'àrea de neteja urbana del consistori recorda que durant els primers dies el servei potser no podrà atendre totes les demandes amb la velocitat que tocaria i, per tant, demanen una mica de paciència als usuaris. També esperen que en breu la normalitat torni al servei i d'aquesta manera sempre cal recordar que està prohibit deixar voluminosos i poda a les bateries de contenidors i qui ho faci podria ser i serà multat per la policia local.
I estem molt pendents, en aquest cas a Calonge, perquè diumenge va saltar l'alerta de la desaparició d'una dona de 72 anys amb Alzheimer que s'ha perdut mentre caminava a la zona de les Cabanyes, al municipi de Calonge. Els serveis d'emergència avisen que, bueno, expliquen que l'avís de desaparició es va donar a 4:45 de la tarda de diumenge. Encara no l'han trobat. Fins a la zona s'hi han desplaçat diversos efectius de Mossos, policia local, agents rurals i fins a 12 dotacions de bombers, entre ells helicòpter, i el grup de recerca d'actuacions especials, el GRAE. La família va donar l'avís i des de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni s'ha demanat la col·laboració ciutadana per intentar trobar aquesta dona. Movem-nos ara fins a Llafranc. I és que tenim nova mobilitat urbana al nucli de Llafranc.
Sí, les remodelacions han començat al carrer Pere Pasqüet, que és la via paral·lela al passeig Francesc de Blanes. Concretament, es tracta d'ampliar la vorera de la part dreta perquè els vianants puguin passejar-hi amb més comoditat. Per tant, les zones de càrrega i descàrrega quedaran unificades a la banda esquerra del carrer. D'aquesta manera, els carrers Isaac Peral i Montoriol quedaran lliures dels vehicles de càrrega i descàrrega, cosa que demanaven feien temps als negocis de la zona. A més, el tram del carrer Isaac Peral fins al passeig Cipsela serà de direcció única.
I ara el comentari que avui ens deixa l'escriptor Pere Maruny.
Ara que hem començat a treure el cap de les llodrigueres, veiem l'entorn natural en el seu màxim esplendor. Sense nosaltres, la terra ha seguit el seu curs sense traves. La primavera ha esclatat magnífica, plena d'aigua, amb uns cels purs com potser no es veien des dels albors de l'era industrial. Sense els nostres fums i el nostre petroli, els motors que impulsen el capitalisme depredador, terres, mars i aires s'han revitalitzat d'una manera sorprenent. Sense nosaltres, la fauna ha tornat a sentir-se part d'aquest planeta únic que ens dona vida a tots, i no simples intrusos que malden per sobreviure entre més de 7.000 milions d'humans amenaçadors. Els nostres paisatges reconstituïts ens llancen una sèrie d'interrogants. Què farem davant l'evidència que el nostre sistema econòmic i polític ens està enverinant? Com escapar del xantatge amb què se'ns fa còmplices de la nostra pròpia destrucció a canvi d'un salari per a poder consumir tot allò que ara hem vist que no necessitem? Estem disposats a fer alguna cosa o esperarem que algú altre d'allà dalt ens porti la solució? Res fa pensar que el sistema sigui capaç de moure's en la direcció que s'hauria de moure per a salvar el planeta d'efectes molt més devastadors que els del Covid, més enllà de mesures de cara a la galeria. Massa interessos entortolligats, massa benefici fàcil a gran escala per a uns pocs, amb el poder d'impedir el benefici necessari per a tothom. Així les coses, gaudim d'aquesta primavera que potser no tornarem a veure mai, enlloc. La dada per a l'esperança és que la Terra només ha necessitat menys de 2 mesos per a regenerar-se. Potser, i mentre no trobem un recanvi del sistema, fora bo que cada any ens confinessin un mes a casa tots.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
9 minuts i arribarem a les 9 del matí. Josep Lluís Vidal, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Tecnologia i oci digital, com cada dia, com cada dimarts amb en Josep Lluís. Per cert, la pregunta aquí és obligada. Ja has sortit a córrer, no?
Tinc unes agulletes que no m'aguanto. M'he passat una mica, la veritat. Tenia tantes ganes.
Et va passar, com a mi, que el primer dia, el dissabte, vaig córrer, no havia corregut mai tanta estona seguida. No sé si era les ganes de llibertat o què, però vaig aguantar moltíssima. I ja quan vaig sortir una altra vegada, ja més, bueno, vaig, la meva mitjana.
Sí, jo de fet dissabte el que vaig fer va ser caminar per muntanya, i vaig estar 2 hores caminant per muntanya. Clar, el dia següent tenia una mica de ressentiment, diguem-ho així, no? Vaig córrer també, llavors sí, vaig tenir aquesta sensació també de córrer molt més del que havia corregut fa un mes i mig, però ahir vaig tornar i vaig pagar les conseqüències molt cares.
Que sí,
que sí. Avui toca descans.
Mira, també...
Tinc mala part.
Sí, ànimes bessones. Escolta, Josep Lluís, aviam. Coses que ens interessen aquests dies, sobretot pel que fa a les notícies falses i WhatsApp, perquè jo ja n'estic fart, i sembla que han llançat un bot de WhatsApp, un robot que permet comprovar si una notícia és falsa o no.
Sí, això ho ha fet des de la International Fact-Checking Network, que és una entitat, una nova institució, però no, és una entitat, no, que el que fa és agrupar tota una sèrie d'informacions, de dades, a partir de fins a 74 verificadors de diferents països de notícies falses, de bulos, no, que se'n diu col·loquialment. Verificadors, com verificadors, parlem d'empreses que s'hi dediquen a això, no, a contrastar informacions que van circulant per les xarxes, especialment per WhatsApp. Aquí, a l'estat espanyol, tenim com a referència Neutral o Maldita Punés, Maldito Bulo, no? Uh-huh. Tot i que també molts mitjans, també, per exemple, Ràdio Capital també ho ha fet,
sí,
no?
Sí, Capital fa xequi. Sí, sí.
Exacte. També es dediquen a això, no? A contrastar informacions i a desmentir-les, si és el cas, o a aclarir-les o a complementar-les. Que, de fet, això seria una mica la funció del periodisme,
sí,
també, eh?
Sí, sí. Ens han sortit competidors que es diuen periodistes i que no ho són. I la gent s'ho creu.
Exacte, exacte. I a més, amb aquesta immediatesa que comporta el WhatsApp o les xarxes en general. Doncs bé, aquest servei de la International Fact Checking Network el que fa és construir una base de dades a partir de totes les verificacions que fan les diferents empreses o entitats sense ànim de lucre de diferents països. Aquesta base de dades, evidentment, va creixent dia a dia, i el que hem fet ha sigut programar un bot de WhatsApp, o sigui, una espècie d'alertes que el que fa és que tu te subscrius, envies una paraula que ara us ho diré exactament el número que ho heu de fer, la paraula hola, l'has d'enviar al número +1 291 2606, el +1 és el prefix internacional, +1 727 291 2606, i has d'escriure la paraula hola en anglès, hi, d'acord? I a partir d'aquí doncs començaràs a rebre les alertes d'allò que és realment una informació que és falsa, que s'ha verificat, que realment no és certa. De moment el servei només està disponible en anglès, però ja han anunciat que en espanyol i en altres idiomes també estarà disponible d'aquí ben poc.
Molt bé.
Interessant.
I després, encara sobre WhatsApp, explica'm això, els missatges altament reenviats de WhatsApp s'han reduït un 70%.
Sí, això és el que diu WhatsApp, és un comunicat que han fet ara fa, crec que va ser a principis de la setmana passada, perquè tot just ara també fa ni un mes, coincidint amb el punt àlgid de la pandèmia aquí a l'estat espanyol i també a molts països del món, el que van fer des de WhatsApp va ser tornar a limitar el número de vegades que es podia reenviar un missatge. Llavors, quan WhatsApp detectava que aquest missatge començava a estar sent molt reenviat moltes vegades, és a dir, que ells consideraven que era un WhatsApp altament reenviat, o sigui, un missatge altament reenviat, només et deixava, o només et deixa, millor dit, que el tornis a reenviar tu una sola vegada a un grup o a un chat. No que ho facis una vegada, sinó que ho facis una vegada al mateix temps, és a dir, que no puguis fer allò de seleccionar tots els contactes i enviar de cop, val? Que és aquí on se genera la facilitat, o on rau la facilitat de poder reenviar sense cap mena de límit, no? Doncs ara WhatsApp ha comprovat, segons diuen, que tot aquest tràfic provocat per aquests missatges que detecten ells que estan sent reenviats moltes vegades s'ha reduït en un 70% gràcies a aquest límit. També va ser un límit molt polèmic perquè es va començar a difondre, crec que vam parlar també la setmana passada d'això en aquest mateix espai, que WhatsApp el que feia era espiar els teus missatges per decidir si aquest missatge realment era una notícia falsa o no ho era, i no és cert, perquè totes les informacions, tant de text com les videotrucades de WhatsApp, estan xifrades de dispositiu a dispositiu, i en principi, dic sempre en principi perquè ja saps que en la tecnologia no hi ha res que sigui segur al 100%, ningú té accés a aquesta informació, per tant ningú pot veure o consultar què és el que s'està enviant o el que s'està rebent, només l'emissor i el receptor. Doncs bé, ara hem conegut això, que WhatsApp diu que tot el tràfic dels missatges que són altament reenviats s'ha reduït en un 70%. A priori, una bona notícia, perquè semblaria doncs que bé, que la cosa, que la mesura ha funcionat més o menys.
Sí, doncs sí, certament sí. I acabarem explicant que l'aplicació, una aplicació molt utilitzada aquests dies, que és el Google Meet, serà gratuït i sense temps límit fins al setembre.
Sí, fins ara, de fet, Google Meet era una aplicació de pagament i només disponible per als usuaris professionals de Google, per als que tenen la G Suite, que se'n diu, o la G Suite. I bé, doncs, evidentment, l'allau de demanda de videoconferències i de videotrucades i de l'èxit de Zoom i també la carrera de WhatsApp i de Facebook per no quedar-se enrere en aquest camp, doncs Google, evidentment, era un actor que faltava per entrar en la guerra, i així s'ha confirmat i ha anunciat que, de moment, serà gratuït fins al setembre. És a dir, la seva aplicació de pagament, que fins ara estava inclosa en els plans de Google per professionals, ara serà gratuïta i serà accessible des de Gmail o directament amb un compte de Gmail. I, a més, serà gratuïta sense limitació de temps d'ús fins al setembre. Això vol dir, doncs, que a partir del setembre tindran la versió gratuïta, que sí que tindrà una limitació tant de participants com de temps, i a partir del setembre és això, no tindrà aquesta limitació, però hi haurà una versió gratuïta, doncs, a l'estil de Zoom, no? que et permet videoconferències o videotrucades de 40 minuts i amb un límit de participants que crec que ronda el 100 o 150, no estic segur, Però vaja, que tenim una altra possibilitat més per fer videoconferències en breu, de manera gratuïta, i és a través de Google.
Doncs molt bé, doncs escolta, Josep Lluís, si cal, algun dia d'aquests fem el programa per Google Meet, fem la connexió per Google Meet, no sé si així ens veiem les cares.
Podem intentar-ho, sí, intentar. Sí, de fet ho veig bastant viable.
Sí, bé, hi ha moltes ràdios i molts mitjans que estan fent entrevistes i tot això, i programes, sí, a les xarxes amb Google Meet. Nosaltres ja ho vam fer fa uns dies i un dia d'aquests ho tornarem a provar. No ho vam fer amb Google Meet, però bueno, són eines que hi ha i que estan bé.
Google Meet està bé perquè també és a través d'un enllaç que t'envien directament, clar, des del navegador, i no has de tenir ni compte, si vols. Clar. Només has de tenir compte la persona que organitza la reunió o la videotrucada.
Mm-hmm. Molt bé, vinga, fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Que vagi bé, bon
adéu.
Dia.
Adéu. Anirem acabant aquest dimarts 5 de maig del 2020 amb l'Albert Aparicio. Endavant, Albert.
Doncs un dimarts que ha començat amb un cel una mica ennuvolat, volíem dir entrenyinat, amb alguns intervals de núvols. Continuarà fent sol, no ens espantem, però sí que és cert que tindrem aquests intervals de núvols que faran baixar una miqueta la temperatura màxima, quedarà al voltant dels 26-27 graus. Jornada, però, en general preestiuenca, també demà amb més sol, i cap a finals de setmana es normalitza la temperatura.
Molt bé, doncs ho anirem veient, i si cal tornarem a fer el canvi d'armari.
No ho crec, eh?
No ho crec.
Vull tornar a canviar l'armari.
Molt bé. Doncs va, que vagi bé. Fins demà, Albert.
Adéu, fins demà.
I adéu també a tots els oients que ens han seguit avui. Moltes gràcies per seguir-nos. I ja sabeu que el Supermatí, doncs, tornarà a ser aquí a les 8 del matí de demà dimecres. I mentrestant, doncs, tota la informació del Baix Empordà la trobareu a la nostra pàgina web. Que vagi molt bé. Que tingueu molta sort. Adéu. Sí.